FCC ラグビーのファンク
ラグビーのファンクパナデーサンシャルシャ
com que els dilluns són feixucs de mena, us proposem jugar una estona a la secció Passa el torn, que ha començat, que hem estrenat aquesta temporada i en la que us descobrim jocs de taula. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs ara, Sílvia, sí, és el moment de jugar i ho fem de la mà del Víctor. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Ja hem passat... Hem passat Fira de Santa Teresa, que el Vendrell doncs, és potent. Aquell congrés que ens vas mostrar, ja ha passat o encara no?
Sí, ja ha passat. A l'Essen va ser el passat dia 5 i, bueno, cap sorpresa. El que vaig comentar és el que va ser. No hi ha hagut res d'última hora ni s'ha mort ningú. Això està bé, sempre.
Exacte, això és molt bo. I avui de què parlarem? Perquè, clar, dins del món dels jocs, n'hi ha tants com ens puguem imaginar, perquè com ja ens vas fer la intro fa un mes, doncs n'hi ha per triar i remenar de tota mena. Però avui de què parlarem?
Avui portaré jocs que són de poques normes. Són el que es diu fillers. Vale? Un filler és un joc que treus normalment a taula entre dues partides. És a dir, posem que tens dos grups, un està jugant un joc de 40 minuts i l'altre està jugant un joc d'una hora.
Vale.
El grup dels 40 minuts acaba abans i diuen, doncs per estar aquí sense fer res, doncs traiem un joc lleuger.
Vale.
I això és el que us porto avui, jocs de 20 minuts, 5, bastant curtets, bastant ràpids i bastant àgils.
Uh-huh. Perfecte. Perquè, clar, quina... És a dir, suposo que també d'aquests n'hi ha moltíssims, però quina base tenen a banda que siguin ràpids?
Quina base? Espera, no t'he entès. Què vols dir amb això?
És a dir, hi ha alguna temàtica que sigui recurrent en aquest tipus de jocs o també n'hi ha tants com vulguem?
Aquests són una miqueta més diversos que els que vaig comentar el mes passat dels euros. Aquests, per exemple, avui porto el primer que portaré serà un de l'espai, però després n'hi ha un altre de fer ramen o de fer sushi.
Oh.
I després et pots trobar un de, doncs, no sé, saps, de gats que exploten.
Mm.
O sigui, cadascun d'aquests sí que tenen una temàtica molt més variada.
Vale. Doncs vinga, endavant.
Vale, pues començarem amb un joc que es diu La Tripulació. Aquest és un joc que ja porta bastant de temps al mercat donant voltes. I, ha sortit La Tripulació 2, de fet. O sigui, és un joc que està... bastant integrat ja dins de la comunitat. Com funciona el joc? Tindrem una baralla de quatre colors. Cada color tindrà cartes numerades de 1 al 9 i haurem d'aconseguir completar unes missions de forma col·laborativa, però sense parlar.
Res de res.
Res de res, no podem parlar. Em sembla que l'única opció que et dona el joc és... hi haurà un moment que et dirà si pots dir sí o no, però no pots parlar.
Uau.
Com funciona el joc? Té unes mecàniques molt semblants al Tute. Tu jugaràs un pal i la resta de jugadors hauran de jugar cartes d'aquest pal. La carta més alta del pal pues serà qui s'emporti tota la baza. Però això només és la forma de jugar. Després tenim com són les missions. Perquè, clar, si jo tiro i és col·laboratiu, pues, no importa qui s'ho emporti, no?
Clar. Això és la teoria.
Llavors aquí entra... Exacte. Aquí entra el que són les missions que venen dins del llibret d'instruccions i funcionen de la següent manera. Juntament amb aquesta baralla de cartes, tu tindràs una baralla de cartes més petites, també quatre colors, numerats de 1 al 9, cada color.
Mhm.
Barrejaràs les cartes i, segons la missió, trauràs una, dues, tres o quatre cartes, segons et diguin.
Uh-huh.
Llavors, el primer jugador haurà d'emportar-se la baza amb el número que hagi sortit primer. Per exemple, jo tinc un 4 groc. i sóc el primer. Doncs jo hauré d'emportar-me la mà del 4 groc. Llavors haurem d'anar jugant les cartes de forma que sí o sí hagi de guanyar jo quan surti aquest 4. Vale? D'aquí, i, bueno, i a partir d'aquí doncs, anem jugant o anem fent servir la nostra mà per poder fer que tothom guanyi aquests, aquests números. Vale? Per posar-ho una miqueta més fàcil, tenim una fitxa de comunicació no verbal en la que nosaltres podem agafar una carta de la nostra mà i podem indicar si és la més alta, la més baixa o la única que tenim d'un color.
Vale.
Això ho farem servir amb una fitxa i llavors col·locarem. Si ho col·loquem així i si fem això, la resta dels jugadors sabran que si estem anant a roses i jo els hi poso un 1 rosa, diran, vale, pues és lo que tiene.
Ja, no pots anar de farol, entenc.
No, perquè realment el que estàs fent és afectar els altres jugadors. Recordem que és col·laboratiu, o sigui, tu no vas a guanyar, aneu a guanyar en conjunt. És, o guanyen tots o perden tots. I aquí és una miqueta també pues, la gestió de la mà, de saber quan pots tirar una cosa, quan pots tirar una altra. I així, i a mesura que anem avançant les missions, pues, s'aniran complicant. Hi ha una que et dirà, per exemple, hi ha un jugador que es troba malament. Aquest jugador no pot guanyar cap mà. Doncs heu d'anar jugant de forma que aquesta persona tiri la carta que tiri no la pugui guanyar mai.
Clar.
O un altre que et diu, heu de treure quatre cartes, però hi ha una carta que s'ha de... Una d'aquestes quatre ha de ser la primera sí o sí. O sigui, no hi ha cap opció a que sigui la segona que es tregui o no, perquè cada jugador tindrà el seu. M'estic explicant molt malament, ho sento.
No, més o menys s'entén, eh? Clar, és difícil la teva secció perquè, clar, si no ho veus in situ, costa una mica. Però al final és tastar-ho, no? Al final.
Sí, de fet, us intentaré enviar fotos quan el tingui aquí desplegat a casa i així a veure si a xarxes socials la gent s'anima una miqueta a veure'l.
Vale, perfecte.
Vale, el joc no té gaire més a nivell mecànic. Són 50 missions, que és arribar a un planeta nou. I ja està, no té gaire més. És molt senzillet, molt ràpid. Ho pots deixar quan vulguis, perquè les missions són d'una, dues mans, com a molt. O sigui, és ràpida. No té una complexitat gaire alta, perquè al final tens una carta, la tires i ja està.
Em recorda una mica, tot i no ser col·laboratiu, a l'1, no? En quant a rapidesa. Sí. Que és veritat que a l'1 pots parlar.
Sí, de fet, a l'1 pot ser bastant més llarg que aquest, perquè això de... et tiro el de girar el torn, et tiro el de no jugar, i clar, tu et quedes amb aquella carta allà a la mà...
I pots acumular una de punts que fot por, sí. La veritat.
Exacte. Però sí, és molt semblant. Tenen els dos unes mecàniques molt simples, molt ràpides, i també estan orientats per colors.
Sí, és que m'estava... Conforme m'ho estaves dient, m'estava recordant una mica, eh? Ja dic una miqueta només.
Sí, a veure, també és això, és un joc de cartes, al final tots s'acabaran semblant en una cosa o una altra.
Clar.
Ah, i una cosa que no he dit, que això està molt bé, que és un joc que és accessible per gent amb daltonisme.
Oh, interessant.
Exacte, perquè encara que les cartes portin colors, cada color té associat un símbol. En cas de que no puguis veure bé els colors, podràs distingir les cartes roses porten un quadrat, les verdes un triangle, les grogues porten una creu i les blaves una rodona.
Molt bona aquesta, eh? Això que sigui inclusiu.
Em va semblar molt interessant, això.
Sí, molt interessant. I quants jugadors? No sé si ho has dit, igual t'ho repeteixo.
No ho he dit. No ho he dit, ja que això és important perquè aquest joc és a partir de 3 fins a 5 jugadors. Mai poden ser menys de 3, perquè quan reparteixes totes les cartes ja saps que el tindrà l'altre, si sou dos.
Clar. O sigui que a partir de 3 ja es pot jugar.
Sí.
I els nens hi poden jugar o a partir de quina edat està recomanat?
A veure, això és el que dic sempre. L'edat aquí et diu que és a partir de 10 anys. Però depèn de com estiguin d'acostumar-se els nens a jugar. Si tu tens un nen que porta tota la vida jugant, amb 5 anys aquest joc el domina.
Clar.
Que no ha jugat mai, pues, potser 8.
Però o sigui, amb una família podria ser perfectament viable.
Sí, molt viable. De fet, és el que et dic, o sigui, té unes mecàniques molt senzilles i no són partides llargues, que normalment els nens és un joc de més de 10 minuts, al final s'acaben cansant i diuen, prendre pel sac el joc.
Clar. Em sembla molt bona aquesta, eh? M'agrada molt. No, i a més el tema de que sigui col·laboratiu també no... Ara diré una redundància, no? Però basta que no sigui competitiu, que és el que estem acostumats la nostra societat, també és una bona manera d'ensenyar-los.
Sí, hi ha formes de guanyar que no són trepitjant els altres, sí, és una bona filosofia.
M'agrada aquesta proposta que has portat avui.
Molt bé, doncs anem a una altra que també està molt bé per... Aquest sí que està molt orientat cap a nens, que es diu Micromacro. És... A veure com explico això. És una fulla tamany DIN A0, vale? Ens fem una idea de com és un DIN A0, serien com enorme. 16 DIN A4.
Vale.
De... 16 DIN A4. I dins d'aquest DIN A0 hi ha un mapa d'una ciutat que és una fotografia en el temps.
Uh-huh.
Vale? Això ho deixem aquí aparcat una estoneta i ara anirem a explicar com funciona el joc.
Vinga.
En aquest joc hi tindràs una baralla de cartes, bueno, tindràs diverses baralles de cartes que són casos.
Uh-huh.
Vale? Perquè això és com un Cluedo.
Vale.
Tindràs casos de que et diran hi ha hagut un robatori d'alguna cosa.
Uh-huh.
Llavors tu hauràs d'agafar el mapa que hem deixat a part i anar investigant a veure qui ha robat l'objecte i com l'ha robat.
Uh-huh.
Vale? I ara tornem al mapa.
Vinga.
He dit que és una fotografia en el temps.
Sí.
Vale? El que vol dir això és que tu veuràs l'escena del crim, per exemple, aquesta persona que li han robat la bossa, i veuràs el lladre en algun lloc. Però el lladre el podràs anar seguint durant tota la... per tota la ciutat perquè pots veure per on ha passat. Anirà sortint en diversos punts i el veus, per exemple, en una zona que està sortint d'una finestra.
Uh-huh.
Una miqueta més endavant veus que està creuant una cantonada.
Uh-huh.
I el joc consisteix en anar investigant amb una lupa que ve amb el joc a veure per on ha anat passant aquest lladre i anar resolent el cas d'aquest crim. En aquest cas he escollit un robatori.
Uh-huh.
Però hi ha robatoris, hi ha assassinats, hi ha, bueno, crims diversos.
Uh-huh.
I també té un codi de violència. És a dir, segons unes icones que hi haurà en els casos, tu podràs saber si és apte o no és apte per nens.
Depèn dels casos.
Sí, els casos tindran una icona de... Em sembla que és un conill, no sé, és una... És una miqueta estrany. Posem que és un conill.
Uh-huh.
Si és un conill que està rient, doncs no hi ha cap tipus de violència. És un cas normal de... Vamos a pillar al malo.
Uh-huh.
Si és un conill amb ulleres, de forma indirecta o circumstancial podràs veure alguna escena de violència.
Uh-huh.
De que hi ha hagut algun atracament o hi ha hagut algun assassinat.
Uh-huh.
I si és un conill amb un parche a l'ull, doncs ja saps directament que aquí hi haurà sang i doncs igual dius, millor aquest no el juguem.
També molt inclusiu, no per la canalla. És que m'estan agradant aquestes propostes perquè... Bé, que són per la família.
Sí, aquests, en general, els fillers són jocs pensats això, per temàtica familiar, perquè són això, jocs molt curtets, molt fàcils d'entendre, que pots jugar-los amb nens. És que principalment són jocs en els que pots incluir molt bé a la canalla.
Uh-huh. Quants jugadors, en aquest cas?
En aquest és a partir d'un, entre un i quatre és l'ideal, però realment per mirar poden mirar 2 persones, si vols.
Uh-huh. Vale? També una parella partir... podria jugar perfectament.
Sí.
Aquelles tardes sí, que plou, no? Com la setmana passada. que ens va ploure una mica.
Sí, que es va inundar mig Baix Penedès.
Exacte. Seria una bona forma de passar la tarda, per exemple.
Sí, 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 molt bona forma. Uh-huh. L'única pega que li veia a aquest joc, i és perquè jo sóc un miope, necessites molta llum.
Molta. Bueno, clar, sí, has dit perquè... que portava una lupa.
Sí, porta una lupa i el joc està en blanc i negre. Oh. Sí, són dibuixos... És que això és millor que veieu una foto. Sí, però sí. Són dibuixos com d'un pinta i colorea, però sense el colorea.
Vale, blanc i negre, déu-n'hi-do. Sí. Bueno, aquí els daltònics no tindrien problema, en aquest
cas.
No,
cap ni un. Aquí el problema el tenim els miopes, que no...
Que no veiem.
Que no veiem res.
Home, no podia ser per tots els gustos, no? És a dir, sempre s'ha de trobar un pero, no? Que dic jo.
Sí, sempre s'ha de trobar un pero. Si no, alguna cosa no t'estic explicant. Mm-hmm.
Clar, aquí intueixo que hi ha moltíssims jocs. És a dir, és un joc que inclou molts jocs a la vegada. Perquè sí, un dia pot ser un assassinat, un dia pot ser un robatori, un altre dia pot ser una altra cosa.
Sí, em sembla que estàvem parlant d'uns... entre 10 i 15 casos.
Ara,
potser t'estic prenent el pèl, però em sembla que seria això.
Uh-huh.
16.
16 casos.
En aquest cas són 16.
I sempre es resolen de la mateixa manera o pot haver-hi variacions?
No, en aquest cas tenen un principi i un final. Van... No hi ha diversos finals per cadascun.
Uh-huh. Vale.
O sigui, té rejugabilitat, però molt limitada.
Tot i així, per ser un joc així, no està malament que hi hagi tants casos.
Sí, sí, està... Realment és bastant complet. Micromacro m'agrada molt.
Uh-huh. No l'havia sentit mai. Bueno, em sembla que la veritat dels jocs que ens portes no els he sentit mai.
Bueno, és habitual. No sé que estiguis ficada dins d'aquest món. La meitat no els coneixeràs.
No sé si ens dona temps a un tercer. Ens queden 5 minutets.
Sí, sí, tinc un així que és també... Aquest és un party completament. És un party... No és filler perquè aquest sol durar més de 10 minuts. Però és per treure el teu nen interior, la part dolenta del nen interior.
Oh.
Vale? El joc es diu HDP.
HDP. Clar,
com tothom, sí,
vale, ja
com tothom sap,
no, cal que
significa...
Estem en un horari restringit. Ja intuïm de què va.
Hasta donde puedas, vol dir.
Hasta donde puedas.
Aquí pensant malament.
Sí.
Però sí, està pensat d'aquella altra manera.
Vale.
Vale. Aquest joc és una reimplementació d'un clàssic americà que es diu Cartes contra la Humanitat.
Uh-huh.
És ser la pitjor persona que puguis. Normalment, humor bastant negre, tirant bastant de racisme, misogínia... Potser no és un joc ideal per explicar-lo per la ràdio, però amb el grup adequat és bastant divertit.
Vale.
Tindrem dos tipus de cartes, cartes negres i cartes blanques.
Uh-huh.
Les cartes negres et plantegen una situació.
Sí.
De, per exemple, no ho sé... no trobaré una que sigui... Una que diu, per exemple, Donald Trump podrà tenir tot el diner del món, però nunca podrà tenir i un espai en blanc.
Vale.
Vale. I en aquest espai en blanc tu tindràs 10 cartes blanques i hauràs de omplir el forat amb una de les frases que hi ha dins de les cartes blanques que sigui la cosa més...
Més bèstia.
Més bèstia o que creguis que li farà més gràcia a la persona que ha jugat la carta negra. Perquè això anirà rondant.
Vale. És a dir, aquí també entrem en psicologia, no? De conèixer els jugadors, d'alguna manera, no?
Sí. Sí, sí. Que normalment, com a mínim, el grup amb el que els he jugat jo sempre acaba guanyant Michael Jackson i los niños, saps? O sigui,
ja.
És una associació molt, molt habitual.
Sí. ¿Por qué será?
Sí, sí. Però sí, és bastant... És molt social, aquest joc és molt social.
Uh-huh.
I és la part que, bueno, que m'agrada dels jocs, en realitat, no? La part de ser social, no? Aquesta competitivitat m'he hagut d'estudiar l'estratègia del joc per poder guanyar. Hi ha gent que ho fa, això.
Ah, sí?
Sí, no els jutjo, però sí que els jutjo.
Ja. Déu-n'hi-do. I aquest, a partir de quants jugadors és?
Aquest és a partir de 3.
A partir de 3.
I, bueno, els que t'entrin. Perquè aquí, realment, mentre més gran sigui el grup, més
arriba,
més burra es torna la partida.
Clar, aquí els nens, exclosos, ja de principi,
sí,
de bon principi, exclosos.
Sí, de fet, ja et diu més de 18.
Més de 18, ojo, eh?
Sí, sí, és que les temàtiques que es toquen són...
Potents.
Són heavies.
Potents.
Que també et diré, no hi ha res que una persona de 15 anys no hagi escoltat ja.
No, no, sí, ara quan deies el tema de les edats, de la violència dels anteriors, del micro-macro, deia, però sí, amb els videojocs veuen coses pitjors. Però bueno.
Sí, també és veritat.
Però ja està bé que algú posi una mica de cena. Cada cosa té un temps, no? I millor no avançar-ho, que la innocència és molt maca.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, que poc ens dura.
Vaja, vaja. I cada cop menys. O sigui que aquest és HDP i, doncs, si vols passar una bona estona amb una companyonia, amb molta gent, un joc xulo i divertit i tampoc de gaire complicació i ràpid, pel que estic veient.
No, complicació ni una. Uh-huh. Sempre és intentar jugar amb gent que no s'ofengui fàcil.
Clar, sí, sí. Coneixer una mica amb qui jugues, que això està molt bé, també.
Sí.
Doncs, Víctor, ho deixem per d'aquí un mes, a veure què més ens portes. I ens quedem aquesta de tripulació, micro-macro i HDP, que ens has portat durant el dia d'avui, per això, per passar una estona en companyia i divertir-se. Col·laboratiu, no col·laboratiu... Tres casos totalment diferents. M'agrada.
Pues sí, a veure què us porto la setmana que ve.
A veure. Víctor, com sempre, un veritable plaer que estiguis aquí al Penedès en xarxa i fins d'aquí un mes.
Molt bé, fins d'aquí un mes.
Adéu.
Adéu. Caught in a trap, I can walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't
Figueroa versionant aquest clàssic d'Elvis Presley i Suspicious Man. Ens plantem ja de seguida al tercer flash de notícies. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa.
IDIADA inaugura a la Xina un centre de simulació per desenvolupar vehicles. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha inaugurat el passat dimecres el centre de simulació de prototips de vehicles i pistes de proves que l'empresa IDIADA, amb seu a Santa Oliva, ha instal·lat a la ciutat xinesa de Zhaoyuan. L'IDIADA China Providing Ground és un complex similar al centre de proves que la companyia té ubicat al Baix Penedès, on s'avaluen diàriament un centenar de vehicles. La firma oferirà, doncs, serveis d'enginyeria, certificació i assaig a la indústria de l'automòbil que opera a la Xina, tant per a fabricants locals com per a internacionals. Les instal·lacions xineses de la firma catalana consten de 18 pistes de prova i 84 tallers en una superfície de 150 hectàrees. IDIADA impulsa aquest projecte de la mà de Linglong Tires, un dels principals fabricants de pneumàtics de la Xina, que també disposa d'una base d'assaig i desenvolupament a les pistes que la firma catalana té al Baix Penedès. Olesa aprova un increment d'impostos per al 2024. L'Ajuntament d'Olesa de Bones Valls incrementarà de cara al curs 2024 alguns dels impostos fixats per les ordenances fiscals marcades al municipi. Aquest increment, ratificat pel consistori en el ple extraordinari del mes d'octubre, ve forçat per la delicada situació econòmica en la qual es troba l'Ajuntament. En termes econòmics, el 2022 es va tancar amb un dèficit de 267.000 euros, fet que ha provocat que el romanent de tresoreria hagi anat baixant fins al punt que actualment ha passat dels 624.000 100 euros del 2017 a tan sols els 46.000 euros, volíem dir, que hi ha actualment. Aquest fet ha obligat el consistori a aplicar un increment del 9% en l'IBI, de l'1% en l'ICIO i del 50% en la taxa de recollida de deixalles. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i la Generalitat es reuneixen per valorar projectes de futur. L'alcaldessa de Sant Martí Sarroca, Sònia Jansà, i el director dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya, David Agustí, s'han reunit per parlar de les ajudes que la Generalitat pot proporcionar al municipi de Sant Martí Sarroca. L'alcaldessa, juntament amb els regidors Xavier Bravos i Laura Vigara i l'arquitecte municipal Jordi Galtés, va exposar tot un seguit de propostes d'inversió previstes per aquest mandat, mentre que el director de Serveis Territorials va informar del sistema de subvencions i ajudes, en especial de la subvenció per a equipaments esportius, ja que l'Ajuntament té previst invertir en el canvi de gespa del camp de futbol i en construir uns nous vestidors. La trobada, en un clima d'entesa cordial, va estar considerada de productiva per ambdues parts i es van emplaçar a anar concretant les inversions. I l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca celebra el seu 90è aniversari rememorant la primera promoció de dones. L'acte comptava amb la presència destacada de 13 de les 15 primeres noies que van estudiar batxillerat a l'Institut, concretament al curs 1967-1968. En la commemoració també participaven l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, la regidora d'Educació, Gemma Romeu, diferents portaveus dels grups municipals i tots els membres de la comunitat educativa, així com alumnes de l'Escola Municipal d'Art Arsenal, que han elaborat uns accessoris a motiu de l'aniversari. La directora del centre, Verònica Arrufat, posava especial èmfasi en el fet de celebrar un acte d'aquestes característiques que reivindica la dona en l'àmbit educatiu. Tanmateix, comenta que els actes de celebració s'allargaran durant tot aquest curs amb un dinar commemoratiu al mes de maig que plegarà alumnes i exalumnes, professorat, pares i mares i membres que en algun moment o altre han format part de la comunitat educativa de l'Institut Eugeni d'Ors.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:05.
And now the end is near, and so I face
the final curtain.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
I'll state my case, of which I'm certain.
El Com sé tu cada dilluns ens ajuda a dedicar-nos aquesta estoneta, a reflexionar i a cuidar-nos la nostra salut mental i psicològica de la mà de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre, ja ho sabeu.
Avui, Montserrat, parlem de paraules i d'emocions.
Sí.
Que estan a la boca de tothom, però costa fer-ho bé.
Costa. Costa perquè no és senzill, perquè hi ha algun cop, potser ho hem comentat, però no està malament anar prenent consciència, perquè si anem repetint, al final ens entra, que hi havia un psicòleg rus, fa molts, molts, moltíssims anys, que deia que les paraules es tindrien que utilitzar amb la mateixa cura que un cirurgià utilitza el bisturí.
Que lluny que estem.
Que lluny que estem, que lluny que estem. Les paraules són un element important. A vegades diem, no volia dir això, per tant, si no hem volgut dir això, què és el que ens ha traït per dir el que no volíem dir? Per tant, ens està dominant les emocions. La gent que diu, no, jo, gestionar les emocions, jo, fer cas a les emocions. Qui no escolta les seves emocions pot ser risca de ser esclau o esclava d'una reacció emocional en un moment donat. I llavors ens acaba dient allò que no vol dir, com perquè li han dominat les emocions i perquè surten paraules que dius jo no sé per què he dit això. I després venen allò que dius no, això és inconscient, és allò que portes a dintre que ho volies dir. Home, a veure, sí que volies dir, però potser no és el que has dit amb aquelles paraules. El que volies és descarregar. I si ens haguessin acostumat a dir bony o carambes o coses d'aquestes, a més d'altres paraules, són paraules que realment descarreguen. I no et faré el símil de bony, perquè ja podem entendre-ho tots i no cal que ho diguem.
Sí,
però
ja arribem.
Entenem que són paraules que descarreguen, no?
Sí.
I aleshores, clar...
A vegades necessàries.
Necessàries. Aleshores, la descompressió, igual que parlem de descompressió a nivell de moviment físic, en paraules també és necessari. I el parlar sols no és de bojos. I antigament estava com tatxat de que era de bojos. I a mi fa molta gràcia perquè, clar, jo com a psicòleg i també com m'agradava la psicologia de joveneta i de petita, doncs el fet de parlar amb un mateix és quelcom interessant de saber quin diàleg establem i si realment quines paraules amb contundència emocional positiva o negativa també ens diem a nosaltres mateixos. Però recordo la primera vegada que vaig sentir una persona que parlava amb veu alta sola pel carrer en l'època moderna, a l'era moderna, i és que estava parlant pel mòbil i no m'havien donat compte. I aleshores dius, bueno, avui en dia ja és bastant usual, no? Et passa algú pel costat, està parlant, i dius, bueno, deu portar uns inalàmbrics, perquè no li veus el mòbil enganxat a l'orella.
Ja no el veus, l'aparell.
Avui ja no el veus, no? Però realment és important descompressionar, sense perdre'n de l'origen on hem fet aquesta excursió del mòbil, és important descompressionar i utilitzar la paraula per descompressionar. Però, és clar, també és important entendre quines emocions tenim i a vegades frenar per no descarregar en paraules que no són realment aplicables a la situació que estem vivint.
I com ho fem?
Doncs l'autocontrol funciona, que és sentir, pensar i actuar, que és la teoria del Anatonomsky, que no farem examen, però que és, ho podeu trobar per Google, que és la teoria de la coherència. És una mica allò que deien les àvies, sobretot la meva, que sempre me'n recordo d'ella, pobreta, que és compta fins a 10, no? Però compta fins a 10 fent alguna cosa. Compta fins
no
a 10.
No es tracta de comptar i deixar una igualment,
exacte,
no?
Exacte, si comptes i t'estàs reprimint malament, perquè les emocions no es poden digerir, ja ho sabem, però si comptes fins a 10 i estàs fent alguna cosa, és que sento això, penso això, em convé, no em convé, li contesto, dic... Vull dir, és tot un exercici que s'entrena, l'entrenem, jo l'entreno, al despatx, amb els cursos de formació, donem eines perquè puguem entronar aquesta coherència, i d'aquesta coherència se'n deriva l'autocontrol, que no vol dir ser una estupenda, meravellosa i ben educada persona, vol dir que almenys t'escoltes i actues en coherència amb tu, t'equivoquis o no. És molt important, perquè equivocar-te, perquè algú t'ha estat dient el que havies de fer i fas cas amb aquesta persona i va i t'equivoques, tens dos enfadades. T'estàs enfadat o enfadada per dues bandes. Una, amb tu, i l'altre amb l'altra persona que t'ha convençut. Vale? I potser amb tres, perquè t'has equivocat. Vale? Vull dir, el motiu és perquè t'has equivocat, però tens aquestes dues més macros, no? Que t'empipes amb tu i t'empipes amb la persona que t'ho ha dit, que diu, ostres, m'ho ha dit així i tal. Però almenys quan t'equivoques perquè tu ho has decidit, t'empipes amb tu i després dius, vale, he optat per aquí, m'he equivocat, recol·loco i tiro milles. Vale? Però sobretot quan t'ha influït un altre també estàs empipat amb tu, no perquè t'hagis equivocat, sinó no ho he explicat bé i vull deixar-ho ben clar, sinó per haver escoltat una altra persona i no haver-te escoltat a tu. Aquest és el quid
de la
qüestió.
Per dubtar d'un mateix, no?
Per dubtar de tu, la pipada amb un mateix, i aquesta costa més de treure. Surt, també, es neteja, Hi ha eines també psicològiques que ajuden a que vagi una mica més ràpid, però costa més. I fixa que tot això ho estem dient en paraules, vale? Què té la paraula? La paraula transmet una imatge molts cops, les paraules. És el joc de la poesia, també, que dius, jo no ho entenc, és que costa d'imaginar-te segons quina poesia i segons quin estil poètic. Però les paraules et transmeten imatges, aleshores et transmeten impactes emocionals, et fan sentir valorat o et fan sentir no valorada. Aleshores, una paraula és sumament important. Imagina't un esportista, molts cops en les tècniques de psicologia de l'esport busquem una paraula que per tu porti tot el contingut d'energia, de força, de continuïtat, per seguir endavant en un moment en què em baixen els ànims. Però estem parlant d'una paraula, imagina't una paraula que l'entrenem.
En definitiva, evoca...
Exacte. Tot el món, que hem entrenat, tot el que portem entrenant per actitud i ànim, per pujar l'energia. Aleshores, diu, una paraula puja l'energia? Sí, però clar, no és només la paraula, és el que significa aquella paraula. És el que tu estàs imaginant amb aquella paraula. És per això que molts cops ens trobem que tu pots dir una cosa a una persona i la dius amb aquella paraula que tu creus que va bé, però la persona ho interpreta i li senta malament. Llavors, quan demanes disculpes, no és perquè hagis fet alguna cosa incorrecta tu, sinó perquè et dol que li sàpiga greu a l'altre. Per tu has fet una paraula correcta perquè per tu té un significat, però per l'altra persona no.
On té un de diferent.
En té un altre de diferent. Aleshores, això és el de la comunicació i és el que sempre s'expliquen als nens. Escolta, si fas una broma amb un company i el company no s'ho pren com a broma, això ja està en les escoles de primària, Deixa de fer aquesta broma. O sigui, a veure...
Rectifica, no?
No és que tu estiguis fent incorrecte, però si li estàs sentant malament, deixem-ho de fer, no?
Et sembla que portem les paraules i les emocions a diferents àmbits, per exemple, a la família?
Sí, la família, per exemple, és molt important. Mira, amb això que dèiem, puc utilitzar el primer exemple. Molts cops els pares van a veure competicions i fan més d'entrenadors que de pares. En què es tradueix això? Amb les seves paraules. Ah, tindries que haver driblat aquí, tindries que haver fotut a posar-te allà, no sé què, perdó, Però no sé què, no sé quantos, perquè és el llenguatge.
I moltes vegades és a crits, des de la grada.
Ah, exacte, que molts cops he tingut que treballar psicològicament amb aquests efectes. Aleshores, vull dir que aquestes paraules són les paraules que ha de dir un entrenador, no un pare o una mare. I molts cops això és d'ABC, de psicologia de l'esport, quan arriben a casa, això en sessions a pares, que se'ls pot escapar amb molt bona fe, si vols, però què, heu perdut o guanyat? No, aquesta no és la primera pregunta. La primera pregunta és com ha anat, us heu passat bé, us heu divertit, hola, no sé què, no sé quant, ah, sí, què ha passat, heu perdut, heu guanyat, com a segona pregunta està bé. Com a primera pregunta té un impacte emocional diferent, perquè estàs com prioritzant i donant importància al fet només de perdre o guanyar. Aleshores, si tu prioritzes, us heu passat bé, us heu divertit, evidentment que guanyar pot tenir el seu valor, però en segona instància, no? Com que a tu... Papa, mama, el que li importa és saber si el teu fill o filla guanya o perd. No és això. I després es sobten, perquè ja t'ho he dit, no està fet amb mala intenció, però es sobten de que diguin, oh, és que tu, papa, mama, només t'importa si guanyo o no. I dius, oh, no és veritat. Oh, clar, però no em donava compte que quan arribava a casa li preguntava, has guanyat? Heu perdut? Com ha anat? Oh, un altre cop heu perdut. Esclar, és que dius, hi ha comentaris que dius, no, no els feia amb mala fe. Bueno, però els feia.
I calen.
I calen. I després jo em trobo molts cops que, això vull que us arribi molt a tothom, i és que molts cops estàs cansat de dir-li alguna cosa a algú en família. Estàs cansat de dir-li, escolta, és que ja li he dit, en els fills passa. Ara faig un apartat, amb els fills passa. Li dius, li diuen de fora.
Això és el pa de cada dia, anava a dir.
I ho fan. Aleshores, no passa res. Tot allò que heu dit ha entrat al cervell. Està en un raconet. I de cop i volta ho diu algú des de fora, i llavors, com algú diu des de fora, jo que sóc el fill o la filla, dic, ah, és veritat, però ja no penso com ho ha dit la meva mare o el meu pare durant molt de temps, sinó dic, ah, és veritat, perquè ja tinc el sediment posat al cervell. I llavors ho agafo com a propi, però sense en canvi, si ho agafo quan m'ho diu el meu pare o la meva mare, és fer el que diu el meu pare o la meva mare. Si ho diu algú des de fora, ho puc agafar com a propi. I el pare o la mare diu, això és el que t'he dit sempre. Bueno, no, perquè no... perquè, clar, el que volen és tenir criteri. Això també passa amb la parella. Això és el típic tòpic que és important que us quedi clar, que és els jocs de poder. Vull dir, la pugna de poder. Aleshores, és com que tu tens raó i si jo faig el que tu dius és com si jo no tingués raó. Vull dir, això són massa cegos, que ja ho diuen en unes filosofies una mica orientals, no? Que el budisme porta la cultura del no ego. A veure, totes les filosofies i totes les cultures i totes les religions poden aportar alguna cosa i es coincideixen amb alguna cosa. Però això de la cultura del no ego va molt bé, perquè és enfocar-te més en el que vas a fer o en el que et centres i no en jo.
I com utilitzem les paraules en aquesta relació de parella?
Doncs mira,
per no ferir egos.
Les paraules, el llenguatge assertiu, que la gent, jo penso que és el que seguirem fent tota la vida, fins abans de morir-nos, perquè costa molt el llenguatge assertiu, que és poder expressar allò que sents deixant lliure l'altre. És dir, m'estàs fastidiant. Vale, això no és assertiu, d'acord?
No?
No, això és directe. I és una forma de defensar-te si l'altre, doncs potser és veritat que t'està fastidiant, no diem que no. ¿Vale? Ara, si el que volem és poder dialogar i tallar la calentor, és dir, disculpa, jo ara no seguiria perquè m'estic posant nerviosa. I el que estàs dient, jo no sé si tu tens intenció o no, però penso que igual no, però és que no m'està arribant bé. Clar, això és un desgast de paraules bastant important, ho entenc. Però això seria més assertiu. Aleshores, això permet que jo, després d'això, digui disculpa i me'n vaig. No és el mateix marxar-te i donar un cop de porta que marxar-te dient, havent dit, mira, disculpa, però jo no vull seguir, no ni vull discutir, me'n vaig. Clar, això necessita respirar fons, comptar fins a 10 i fer moltes coses pel mig.
I tant, i
perquè tant. No és senzill, el llenguatge assertiu no és fàcil.
Perquè la calentura del moment t'impedeix comptar i fer tot això.
Clar, jo parlava amb una relació de parella, amb el marit, i el marit deia, és que jo sóc molt assertiu, dic, ah, sí. I dic, sí, jo és que, si he de dir no, dic no i ja està. Li dic no a la meva dona, dic, home, jo ben bé del tot. Vull dir, a veure, és expressar el que sents, però no deixar lliure l'altre.
Xapó per tu, no? Perquè
exacte,
dius el que creus que has de dir, però això no ser assertiu amb l'altre.
No, això és un pas per aprendre a no dir sempre sí, a no deixar-te portar per l'entorn, que té una precisió amb l'assertivitat, però no és assertiu. O sigui, l'assertiu complet costa molt, perquè és expressar el que sents, és dir, escolta, jo m'estic sentint que em pressiones perquè m'estàs dient que sí o sí diguis sí, i no, jo això no m'interessa fer-ho. Si tu vols fer-ho, fes-ho tu. Aquest seria la segona part, ¿vale? Si tu vols fer-ho, fes-ho tu, o no sé per què vols insistir-me, si potser podries fer-ho. Escolta, jo no em penso en pipar si tu vas a veure aquesta obra de teatre. Jo no tinc interès, em sap greu, però no tinc interès. Clar, aquestes coses costen molt. I després em trobo molt que en el despatx o quan treballem o amb els cursos, no, això ja ho he dit. Sí, ja ho he dit, pot ser que ho haguem dit, però la pregunta és com ho hem dit. Vull dir, no volem ofendre ningú.
Tornem a les paraules, no?
Jo intento ser molt, molt humil i molt educada, perquè dius, no et vull dir que no sàpigues el que tu vols dir. Segur que has fet tots els esforços i més, perquè hi ha gent que s'ha esforçat i ha suat per intentar que la comunicació funcionés i estan exhaurits o exhaurides, i me'ls trobo. Llavors, costa molt dir-los, mira, si li digués, és que això ja l'he dit, i dius, sí, ho entenc, però anem...
Falla el com.
Sí, jo sort que he fet teatre, i aleshores faig representació de tons i de formes, i llavors intentem veure el com i en quin moment i què pot haver influït perquè no arribés allò que ell o ella volia dir, no? Aleshores, ja entenc que la intenció i inclús algunes paraules han sigut utilitzades, però a vegades el to emocional compta. És dir, no, ja sabia jo que això ho volies fer així, ja. Això té un to i un...
Per tant, no només les paraules, també el to, eh?
Exacte.
Una mateixa paraula perquè, amb un to diferent...
Clar, és que és això.
Es rep diferent.
Sí, perquè és la connotació emocional al màxim, ¿vale? Perquè és potser on està més força. I la paraula sí, però perquè et dona una imatge, però la connotació emocional se t'endú. I I aleshores, clar, no és el mateix dir això que dir, mira, saps què? Ja m'ho havia mig imaginat que aniries per aquí. Ho he quasi intuït. I l'altre, oh, sí? Clar, és que...
És diferent.
Obrim una conversa.
I a l'àmbit de l'empresa, Montserrat, on hi ha relacions de poder...
Mira, hem treballat moltíssimes coses a l'àmbit de l'empresa. Per exemple, us poso exemples que... És que no aguanto aquesta persona. Perquè a la que dic, diu... No, no, jo penso diferent. I és un subalter a un directiu, eh? No, no, jo penso diferent. Ah, sí, però és que vols dir que això es té que portar així? Perquè es tindria que portar d'una... I dius, bueno, és que em té dels nervis. Clar, aleshores, anem a veure... No podem, aquesta persona, jo quan donava classes a EAE, és allò, posava diferents exemples i em deien, pues el despedim. Dic, sí, home, macos, amb un contracte blindat o una persona que és familiar de la directiva o que, senzillament, el temps allà és útil, però has de mirar de com gestionar la comunicació perquè és l'únic que no funciona, el rest et funciona bé. Aleshores, això s'ha de mirar. Aleshores, pues, bueno, hem treballat moltíssim en com dir les coses i no deixar-se provocar per persones que, en el fons, són elles les que tenen problemes de protagonisme, d'ego. És dir-li, ah, tens moltes idees. Vull dir, és que això és així. A veure, tens moltes idees. Bueno, si tens idees, escriu-me-les, presenta-me-les. Per exemple, us poso un exemple que havíem treballat. Evidentment, si no funciona aquest, provem un altre, eh? Sempre anem provant a veure què s'adequa més al perfil de les persones que estan interactuant. Aleshores, presenta'm aquestes idees, veig que tens molta iniciativa. Si tu ets el director, no tens per què deixar-te qüestionar, sinó veure com encabí aquesta necessitat de protagonisme i d'ego i, sobretot, llegir què hi ha darrere d'aquestes actituds. Escolteu bé, perquè molts cops, quan algú ens ve provocant, quan algú ens ve demostrant, quan algú ens ve dient que en sap més que nosaltres, què vol dir? Vol dir que realment té la percepció de que sap menys que nosaltres. I necessita demostrar-nos això. Torno a dir, ja ho deia la meva àvia, dime de què presumes i te diré de què careces. Ella ho deia en castellà, permeteu-m'ho. Vale? Aleshores, que si va intentant saber més que tu, què vol dir? Que en el fons et té una certa envejeta, què vol dir una admiració...
I si és a l'inrevés, que clar, la relació de poder
també es dona,
és inversa...
Clar. També es dona.
I més sovint?
Sí, també es dona. S'han de buscar altres formes. Evidentment, el director és a l'altre. Per tant, has de veure com realment encabir les coses perquè no et serveix de res entrar en un conflicte i menys amb una persona que està per sobre teu.
Que té autoritat.
Clar, té autoritat per sobre teu i que si se li gira la vena encara s'ho perdent. Per tant, has de mirar què t'interessa. Mentre no sigui un bullying, bueno, un assetjament a l'empresa, que també ho hem treballat, mentre sigui caràcter, que és el que diem i és la forma de parlar, dius que és un brusc, o alguns m'han dit un borde. Aleshores, clar, és que dir les coses així, doncs, bueno, intentem fer traducció simultània. Una de les coses que he treballat moltíssim és traducció simultània. Traducció simultània és...
Què vol dir?
Què vol dir, exacte. Què vol dir? Mira, us posaré un exemple. En la infància, per exemple, va el pare al fill, que li està dient va, menja, va. Aleshores, el nen que es queda parat i la mare que es gira i li diu, a veure, és que el papa el que vol és que no et quedis sense menjar. Està preocupat perquè, com sap que vas a fer exercici després, vol que acabis de menjar, que tu mengis tot per fer exercici i fer-ho millor. I la criatura que gira es diu, pues jo no entenc això, quan diu va. Bueno, però és la traducció simultània, m'explico? En un àmbit familiar. En un àmbit empresarial és el jefe que ve i et diu, obre, això no està acabat, això, tu tens capacitat i ho pots fer millor, això. I dius, bueno, què passa? Doncs a mi m'ho fa i els altres no. Per què? Doncs fent traducció simultània. Vull dir, de moment no hi ha cap indicador més. S'ha de mirar l'entorn, també. Però en aquest cas, és un cas concret, és et valora, sap que tu treballes i és una mica plasta aquest jefe perquè és molt negatiu. I llavors què fa? És d'aquells jefes que va a mirar i de seguida està mirant en què t'has equivocat perquè sap que tu ho fas bé. I com t'equivoques, t'ha de dir que t'has equivocat perquè milloris. Aleshores dius, m'ho està dient perquè millores, sí, però m'està enfonsant en la misèria. Dius, sí, però t'ho diu perquè millores. Aleshores, fer aquests exercicis no són senzills, perquè és intentar entendre, i no tothom és el mateix, alerta, no us penseu que cada persona que vingui així vol dir allò, però molts cops sí, perquè hi ha gent que té tendència a sobresaltar el negatiu. En vez de dir el positiu, diu el negatiu. Llavors, què aconsegueix? Reforços negatius. És a dir, fas 99 coses bé i una malament, i bé, ja et diu la que has fet malament. Aleshores, aquí és el nostre esforç de tenir autorreforços propis i dir, a veure, he fotut, he fet 99 coses correctes. I aquesta persona ve, inclús de bon rotllo, i em diu, t'has equivocat aquí? Cago en dina, no? Dius, bueno, és el seu tarannà, no t'estan fent fora l'empresa, si no t'agrada l'ambient a la llarga, pues ja intentes fer un canvi, que és, si pots, és probable. Si no, intentem entendre, que jo ho he fet, com entendre directius, inclús com entendre entrenadors i com entendre pares sense morir amb l'intent. Perquè a vegades el que diuen no és el que volen dir. I seria bo que sapiguessin que les paraules s'han d'utilitzar amb una cura, com el bisturí, que és el que hem dit al començar el programa.
Sí, acomiadem aquesta secció recapitulant, no?, amb aquest consell de paraules igual a bisturí.
I imatges, que traduïm imatges amb les paraules. És que ets un brètol, clar. No, és que estàs actuant com un brètol, si vols dir. I no és el mateix, perquè ets, jo m'estic imaginant un element verd, inert, bueno, immòbil allà, en plena natura, pues no, vull dir, és que estàs actuant com actuen els brètols. Encara em dóna opció per preguntar. Transmetem imatges, i l'imatge és el llenguatge directe al cervell, i no ens donem compte que això a vegades, només descarregant o perquè estem enfadats o no sé què, estem transmetent una sèrie de conceptes que no serien els que nosaltres voldríem transmetre. Atenció, les paraules, en la mateixa cura, que un cirurgià utilitza el bisturí.
Així ho farem. Montserrat Ferraro, gràcies, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, una agradable setmana per vosaltres, també.
Amb aquest al·legat a favor de les paraules i de les emocions i que el com és molt important, el com es diu, el que es diu sempre, però el com també, acomiadem aquestes 3 hores de ràdio, aquest Penedès en xarxa d'aquest dilluns 23 d'octubre que hem compartit amb tots vosaltres. Gràcies per ser-hi, que vagi molt i molt bé el que queda d'aquest dilluns i demà hi tornem a les 9:06. Aquí estarem. Adéu-siau.